Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. Ja fa més de 20 anys que ens escolteu cada dia. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Petites comunitats cristianes del futur. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana destaquem l'opinió de l'escolapi Ramon Maria Nogués en la secció Catalunya encara cristiana. Nogués apunta que o el missatge cristià s'enquadra clarament dins la riquesa simbòlica o apareix com un mite buit a l'estil de la mitologia romana.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Maria Carme Roca, que ve a presentar-nos El mar, una novel·la d'amor, odi i voluntat amb el far de l'illa de Buda com a escenari. Maria Carme Roca avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.
Ens visita avui una escritora ja consagrada que ha fet molts llibres i avui ha guanyat el Premi Prudenci Bertrana. Bueno, avui no, l'altre dia, no? I com cada setmana, doncs, procedirem a fer-li les preguntes de rigor. És una novel·la que crec que val la pena donar-la a conèixer a tothom. Doncs vinga, comencem. Què tal, Mari Carmen? Com estàs?
Molt bé, encantada de seguir amb vosaltres.
Doncs vinga, comencem. Què tenen els fars que acumulen tanta literatura?
Són encisadors, són misteriosos, tenen aquell punt també d'inquietud. Estan sols al costat d'un mar que moltes vegades és ferotge i això els fa molt atractius.
No complir el desig li portava temor a la teva protagonista.
Sí, perquè sap que hi ha un temps que se li pot escapar de les mans. I si en aquell moment no aconsegueixes allò que vols, doncs potser no pot tornar al moment.
No trobar-se a gust amb una celebració passa. A mi concretament m'ha passat diverses vegades.
Sí, sí, això crec que ens ha passat a tots, que de vegades has d'anar a algun lloc per compromís, ja sigui familiar, d'amistats, de coneguts, i en realitat tens moltes ganes d'anar-te'n.
I també li passa de fer un examen del qual no sap si sortiràs aprovat. Això sí que és empipador, no?
Molt empipador. Clar, perquè és quan et passen revistes, saps si... M'imagino que et refereixis a Maurici. Ell sempre, doncs clar, la seva... El que seria la seva sogra... Doncs clar, no és que no l'aprovi amb ell, és que no n'ha aprovat mai cap a ningú dels homes que ha anat la seva filla. I és clar, ell ho sap, n'és conscient, perquè tampoc no és cap xitxarel·lo.
No hi pot faltar la Mare Déu de la Cinta a les Terres de l'Ebre, que també la treus, no?
Oh, i tant. Clar, i més... Hi ha força cintes. Ara em refereixo, però en el moment que neix la cinta de la meva novel·la, encara n'hi havia més.
I què passa a les cases catalanes? Sempre hi ha un ase dels cops. Jo ho tinc observat, això. I tu veig que...
Sí, això tot arreu. Jo crec que no només a les catalanes, eh? A totes les famílies d'arreu sempre hi ha una persona que ja sigui, doncs, perquè aparentment pot semblar dèbil, perquè potser és molt bona, o potser per comoditat.
Per comoditat. Censurar una persona, en aquest cas l'August, per la seva fredor. Censurar una persona per la seva fredor. Si jo penso que la fredor és el que treu el món endavant, més que les emocions.
A veure, la seva fredor és molt especial. L'August és un personatge que té, a veure, té una personalitat abasegadora i clar, i també hi ha moments que és terrible. Si bé també sabem, quan conforme anem llegint aquesta novel·la al Far, doncs ens adonem de per què ho fa. També té els seus motius.
Fotografies d'abans de la guerra n'hi ha a totes les cases.
Sí, clar, perquè és el nostre bagatge, ja sigui de la guerra o d'altres episodis. Nosaltres mirem fotografies velles dels pares, dels avis, dels besavis, bueno, i podríem tirar enrere si podem, i allà ens trobem doncs, amb un entorn, és un retrat de la realitat que van viure.
Indiques una mort d'entrada. Per què la poses, la mort d'entrada?
A veure, la mort i la vida van de bracet. I en aquest cas, perquè després ja es veu en el decurs de la novel·la, els morts aquí em donen molt de joc. I a més, en aquest cas, és un mort important. I volia deixar que hi hagués aquesta petjada, ja només de començar.
Una cinta pel control d'una cosa que se li escapava de les mans. La cinta perd el control d'una cosa.
Sí, perquè fins ara, fins aquest moment... fins al dia que celebren el centenari del seu pare, l'August, ella ha sentit, si més no així ho ha cregut, que controlava les situacions, que controlava la filla, que controlava la família, que sabia tot el que passava. I hi ha moltes famílies que sempre hi ha un personatge que és el que mana, que mou els fils. I ara això se li trontolla.
Últimament estava sempre amb algú que treballava molt les novel·les. Això de treballar molt una novel·la deu ser horrorós, no? Escriure una plana, estripar-la, com va això?
No, clar, has de saber, a veure, jo crec... El geni és a banda, i no és el meu cas, cal treballar molt. La idea, això és molt divertit, quan tens la idea i com veus els personatges, oh, vinga, som-hi, t'hi poses de seguida, però després s'ha de treballar. A veure, som treballadors de les paraules, i les paraules s'han de convertir en literatura. I això, doncs, clar que hi ha feina. Jo penso que tenim, doncs, el repte d'oferir al lector una cosa ben feta.
Hi ha gent orgullosa o maleducada a la teva novel·la? Perquè l'August no donava les gràcies per res.
És un poc assolta. Ah. És un poc assolta. L'August és un home que, a més, a veure, té 100 anys, en el moment que el veiem. Ell ja està de tornada de tot. L'opinió dels altres mai no li ha importat. No ara que és vellet i diries, mira, ara s'ho pot permetre. I, a part, li agrada, doncs, ell... Si pot donar un moc a algú, es queda satisfet.
Bueno, per
què? Sí, sí. Ja sigui una persona del servei, ja sigui doncs, quan entra un bar a les filles. A les filles li encanta. A veure, és un personatge que... És el seu esport preferit, si pot fastiguejar el que té al costat.
Tenim mania de remoure el passat. Tenen mania de remoure el passat, els teus personatges. Que és aviam que forgar aviam per treure's els drabets al sol, això?
No, a veure, és la Diana, que és la neta de l'August, que ella, en aquesta celebració, que se sent molt incòmoda, conjuntament amb el Maurici, que marxarien, però amb unes fotografies velles, antigues, perquè el net, el Daniel, el besnet, li ha fet al padrí doncs, una composició, allò d'una mica com un homenatge. I la Diana intueix coses allà que no. I comença, doncs, per dir-ho així, a escarbotar. Vol saber coses.
Ja,
això, la informació és poder. I això li dona com unes ales de dir, aquesta mare que a mi sempre m'ha tingut tan així amb el seu puny, tan lligada, a veure, no és tan perfecta com és. I el que passa, que quan comences a buscar una cosa en vas trobant d'altres, i una segueix... És com una cadena, que va, les baules es van encadenant.
I aviam si tu em saps contestar això.
A veure.
Perquè fa anys que vaig al darrere, no tinc l'aigua clara, perquè se'n diu ella de Buda. Perquè jo no ho he sabut mai, com no sigui pel triangle, que pot ser un Buda...
No, això, clar, jo te mira, això que dius, jo m'ho plantejava de petita, que havia sentit parlar de l'illa de Buda perquè, a veure, jo passava els estius a Vegas i hi havia família, la família Borés que estaven a Vegas també.
Els del Burrito Blanco.
I ara, de fet, ara, en aquest moment, l'illa de Buda és meitat de la Generalitat i meitat de la família Borés, sí. Que la va comprar... mira, com aquell que compra una altra cosa, el 1924. I llavors, doncs clar, és una cosa que això no fa tant temps que ho he sabut, perquè dius, per què Buda? A més, sempre penses en la divinitat oriental i dius, no. A veure, primer, en Coromines, el filòleg, ell diu que venia de la paraula a partir de boga, que és la planta que sí. Hi ha allà, que està entre els canissars, de boga, buga, i de buga, Buda. Això dit per en Coromines. Ara bé, la gent d'allà, quan els ho preguntes, i amb això jo soc molt tafanera, m'agrada a veure què en pensen, diuen que és, i el mateix Guillem Borés ho diu, que és la persona que s'encarrega de l'illa, diu que la gent d'allà és que ve de Buda,
de Buda.
De pudor, perquè les aigües estancades fan molta pudor. I el saber popular és molt savi. Vull dir, encara amb tots els aspectes, pel gran Coromines, però...
Et quedes amb la pudor,
em quedo tu. Amb la pudor, jo.
Bueno, molt bé. Llesta com una guilla, ràpida com un esquirol, observadora com un mussol. Caramba, quin vers.
Déu-n'hi-do, oi?
Sí.
Oi, ella és així, aquest personatge és així.
I després veig que els teus personatges no tenen gustos baratos. Aquests s'alimenten de llamanto, no?
Oh, hi ha de tot. No, a veure, en Carles sí, en Carles i la seva família sí. A veure, és una família doncs, que viu bé, es guanyen bé la vida. I llavors, a veure, tampoc cada dia mengen llamanto. A veure, ara no ens... Hi ha una ocasió que fan un convit i allò que volen quedar bé i hi ha bon vi i també hi ha llamanto.
Això que fem de vegades tots.
No, però és també és un extra. A veure, també és una família benestant, però molt normal.
I després també veig que fas un homenatge a la Plataforma de Defensa de l'Ebre, no? També vas treure el llacet blau.
Bueno, a veure, llacet, és nus. Que sap molt de greu quan comences a estudiar i a investigar i a saber què passa, que estem malmetent... I ho dic en plural, perquè tots en tenim sempre, com amb totes aquestes coses que passen al medi ambient, en tenim tots una mica la culpa. Es perdrà. Si la cosa continua així, l'illa de Buda, que és una meravella, pensem que després del Coto de Doñana és la reserva més important que tenim aquí a la península, és que desapareixerà a finals de segle. És així de trist.
Yeah.
Clar, per això hem de fer el que calgui, les persones, l'administració, els polítics... per intentar... Perquè, clar, el mar va a la seva. El mar té una força que no el para ningú. I abans parava el mar lo riu. Però amb els embassaments que es van fer més a dalt del riu, d'aquella força que el riu aportava i tots els sediments que anava deixant al seu pas, això s'ha perdut. Cal fer alguna cosa. I hi ha.
Tu has sigut escolta o d'aina o alguna cosa així, no? Perquè dius aquí, caminar de pressa, grans gambades, això és molt antic, no?
No, jo no, d'escolta, no, més aviat a mi era una cosa quan a casa em deien ai, que si voldries estar en un centre excursionista, i això, la idea d'anar amb la motxilla carregada a l'esquena,
no,
mai m'ha fet gràcia, la veritat, però sí que era caminadora, i sí que escolto molt, llegeixo molt, observo molt, i llavors, doncs, quan sé què fa una persona que és caminaire de debò.
I, en canvi, aquí dius una cosa que també, no sé si és en contradicció amb l'altra, però diu, els pares que treus tenen la virtut de la generositat. Ho dius a la plana 90.
No sé en què es contradiu. Els pares veren el Carles i la Joana, que són els pares del Daniel. El Carles és el net de l'August. És que és tot una nissaga familiar. Són generosos. Són generosos. Per això conviden el cunyat que no els cau bé, el llamant-ho.
Ah, vale. Ja quadra una mica més, això.
I el fill, el Daniel, el noi, ho reconeix que els seus pares són generosos amb ell, que li donen les opcions per estudiar el que calgui, que bé, també el mimen, sí, però no, perquè s'ho poden permetre i ell es deixa estimar.
I ara aquí veig que fas... Quan jo era petit se sentia per la ràdio totes aquestes coses, perquè dius... I treus una Manolita Cabezas.
Oh, la Manolita és un personatge de veritat?
La Manolita Cabezas és un personatge de veritat.
Oh, i tant. Al final del llibre jo cito els personatges, que de veritat... Bueno, era la filla
no
petita...
Mai, la noma,
no,
la
no, però, bueno, però jo ho explico. Ja. I ella va existir... No té res a veure amb la ràdio, eh? Era la filla petita de l'últim faroner que hi va haver a l'illa de Buda. Mm. Ara no hi ha faroners. Ara no n'hi ha, això. Ara està tot mecanitzat. És un món que ha desaparegut.
Sí, va per ordinador.
Clar, hi ha tota... Però en aquest moment que ella explica la història, abans de la Guerra Civil... I just quan esclata la Guerra Civil, que aquest far de Buda va ser cremat l'any 38 per les tropes republicanes, perquè els nacionals no tinguessin cap punt de referència. Un far és un...
És un punt de referència, jo soc marino i ho sé.
Doncs, clar, el van cremar, que el gegant de ferro, com era de ferro, doncs va resistir. Doncs la Manolita, a mi això em serveix, aquest personatge, de veritat. A més, he parlat amb ella, va morir el 2011, no he tingut l'oportunitat de parlar amb ella, però sí amb la seva filla i amb altres persones de la família. I llavors, doncs, aquest capítol, aquesta intervenció de la Manolita, és verídica. Tot el que explica els va passar.
Treus el TVO, el Llanero Solitario, el Flash Gordon, era el que em funcionava quan jo era petit.
Sí, i va funcionar durant molts anys. I el germà de la Manolita, l'Antonio, que és un senyor ja que passa dels 90, i viu a... I he parlat amb ell, a veure, és una delícia de persona i que té el cap molt clar i t'explica mil coses. I ell, quan era petit i vivia allà a l'illa de Buda, esperaven candeletes que vinguessin els que els portaven subministres i, a part de portar... A ell no li devia interessar gaire el menjar, perquè, a veure, perquè no passava gana. I llavors... I el que volia, doncs, eren els TVOs que li portaven.
La batalla de l'Ebre no podia faltar.
Clar, és que, a veure, estem parlant de lo riu, de l'Ebre. I en aquest cas, a veure, no és gratuït perquè dius, sembla que toca. No, no, és que aquí va tocar de ple, perquè aquí a l'any 38 és quan, ja dic, el far va ser cremat. Com que hi havia tanta fusta per dins, doncs es veu la gent d'allà, això ho diu la gent d'allà, que se'n recorda, que encara viu, que allò era, bueno, era una torxa fumejant de dies i dies.
I tenia que haver hagut molts cèntims a Sant Carles perquè hi hagi una avinguda amb cases modernistes, que és el cas de Reus.
Sí, també, sí, sí, i tant. I tant, pensem que, encara que, perquè ells mateixos, a veure, la gent de les Terres de l'Ebre és molt singular, i a mi això també m'ha agradat destacar aquesta singularitat, però no vol dir que estiguessin... Sí que sembla que estiguin com més a part, potser del que pot ser el Vallès, que està a tocar doncs, a molts altres llocs, o fins i tot de l'Empordà. Sembla que estiguin més separats, però hi havia contactes, per exemple, amb Bages, amb la comarca de Bages, sobretot, i, bueno, per temes industrials, de treure la pellofa de l'arròs, i clar, hi havia fortunes, hi havia famílies doncs, que tenien un poder adquisitiu alt, ja ho crec.
És perillós, oi, tenir un patriarca incendiari?
Molt, molt, perquè més ell és incendiari. Amb tot el sentit de la paraula, perquè jo faig... Això és ficció, eh? Però bé, hi va haver algú que va cremar el far, vull dir, de manera directa. Jo faig que sigui ell, també. Però si és incendiari amb les seves paraules. Ell tenir-lo... Ara el tindríem aquí, suposem, eh? Fem ara una miqueta de ficció, i ens en deixarien a unes quantes de fresques.
Bueno,
ell vol polèmica sempre, vull dir, és el seu leitmotiv.
Tu treus el Lister, que aquest paio tenia una mala bava, que a part de... Aquest era capaç de cremar el faro amb els torreros dintre, eh?
Els van anar de poc.
Ah, mira, els van si m'he equivocat.
Els van donar, a veure, els van avisar. Però van haver de córrer. Van haver de córrer i van haver de posar-se, doncs, allò, tota la roba que podien a sobre, van haver d'agafar les coses, el més indispensable, i fugir, però en qüestió de moments, perquè si no, doncs sí que els haurien calat foc, segur.
I després aquí també parles d'una cosa que em fa molta gràcia, perquè dius, suposa que l'amic de l'ànima li robés la nòvia, mare de Déu Santíssima, que l'amic de l'ànima et robi la nòvia, deu ser horrorós, no?
Home, sí, sap molt de greu.
O l'amic però... et fa un favor, no?
Sí, no, en aquest cas no. En aquest cas no. El pobre se'n va sentir moltíssim perquè era l'amor de la seva vida. Però en altres casos potser sí que et fan un favor, de jo, quin pres m'he tret de sobre.
Quan pots estar tip d'una regressió?
D'una regressió, et refereixes a la regressió del Delta?
Aquí, sí, suposo que deu ser la del Delta. Parles a la plana 338.
Sí, com pots estar
aquí? Fa dies que no, que el vaig llegir, no me'n
recordo
tant. Bé,
si ens referim, doncs, si ens referim a això... A veure, dius com en pots estar tip?
Sí, perquè això no se parla d'una altra cosa allà
baix. No, clar, perquè és... A veure, és que dol molt, perquè està desapareixent, és que el mar va avançant. Si no té ningú que l'aturi, i el mar té molta força... A veure, abans ja dic que era el riu contra el mar.
Contra el mar.
Clar, i el riu feia el seu paper en el delta. Ara no, aquest riu ha quedat sense aquesta força. Llavors, doncs, a veure, se n'han de posar d'altres de forces.
Bueno, és que el riu, clar, és un país en què l'aigua dolça és molt justa i se l'aprofita tothom, com és normal, no?
Sí, sí, però també a vegades s'ha de buscar un equilibri.
La vida a l'illa devia ser terriblement rutinària, no? Que amb això veig que també ho treus diverses vegades a la novel·la, la rutinària, la rutina de les coses.
Clar, perquè bueno, la vida, per exemple, d'un pagès és rutinària. Cada dia aixeca't, quan surt el sol, vés a treballar al camp, en aquest cas els camps d'arròs. No és que tampoc puguis tenir gaire temps per doncs mira, per fer una migdiada. Vas a toc de la natura, mana, i és una rutina que segueix la seqüència de les estacions, és així.
Avui en dia no es descobreixen adúlteres, perquè ja no n'hi ha, no? Ni
sempre n'hi ha hagut, tota la vida, això és molt vell. Això és molt vell, tota la vida. Una altra cosa són les circumstàncies que canvien i també com s'ho pren la societat, que ho pot acceptar o no. I sempre ens ha tocat molt més rebre a les dones en aquest sentit. A un home se li ha permès més, i una dona, vaja, bé... I estem parlant de la societat occidental. Ja si parlem de les altres societats, doncs, mare meva.
L'orgull sempre ha manat a la seva vida, diu la Diana. Era orgullosa, aquesta noia, no?
No, aquí ella, la Diana, ella no és orgullosa. Es refereix a la mare o al padrí August? Segur.
Ja no me'n recordo, perquè fa que la vaig
llegir. No, perquè ella més aviat és una mica... Podríem... No tòtila, però no d'aquelles... És així com bona fe, molt innocent, molt acoquinada. La paraula seria acoquinada. I ella no és orgullosa.
La Pili Cugat és un homenatge al Xavier Cugat?
No, la Pili Cugat, que ho poso també al final, és una guia turística d'aquesta noia. Bueno, si més mireu les xarxes la podeu trobar. Ella, doncs, en aquell moment, ara segurament deu fer un altre programa, però a Tortosa ella feia un espectacle que es deia La Jueva de Tortosa i llavors doncs ensenyava la ciutat antiga. L'ensenya ara, bueno, és allò que passa amb els actors i a més ella canta, té una veu preciosa i jo, a veure, totes aquestes persones que les faig sortir, que és com un cameo a les pel·lícules, els vaig demanar permís, perquè, a veure... És clar, si me'n vaig al segle XI no puc demanar permís als personatges de l'època, però aquí sí. Doncs sí, no, és a ella i a dues de les protagonistes, la Diana i la Cinta, van a veure doncs, aquest espectacle en una trobada que tenen elles dues.
Morir a la guerra era una versió molt oficial, quan una quedava prenyada i llavors el pare desaparegut deien que havia mort a la guerra, no?
Sí, era una manera còmoda de dir de treure't del mig ben aviat, ja està. La guerra era un comodí. La guerra era un comodí que en aquest sentit anava molt bé. Ha desaparegut algú? No, la guerra, clar, la guerra.
Encomanar la malastrugància. Tu com es fa això, encomanar la malastruga?
A veure, sí, hi ha gent que té, la gent que té aquell mal rotllo, aquella malvolença fins i tot, que ara en diem, que ara aquesta paraula s'ha posat de moda, que és gent tòxica, però bueno...
Sí, gent, ara se'n diu gent sí, tòxica.
Però que ha existit sempre. Hi ha persona que la veus i sembla que t'estigui xuclant l'energia, i en canvi hi ha persona que de seguida, doncs, parlant amb ella, doncs, t'anima i t'insufla, doncs, d'una vitalitat. I la gent bona fa aquestes coses, o la gent que és generosa. Ara, la gent que és rancuniosa, la gent que es queixa contínuament, que es plany... aquí, pues clar, és aquesta mena de gent que no... Que aquests sí que fan una regressió.
Hi ha guies turístics no estimats?
No estimats? Segurament que sí. És
que m'ha cridat l'atenció, això.
Segur que si hi ha algú que s'enrotlla més del compte i té la gent de peu dret mil anys, la gent se'n va.
La cabrera, que havia volgut saber massa, va per lo de l'home que sabia demasiado, això... Hi havia una cabrera que volia saber massa.
Sí, sempre hi ha gent que vol saber massa. I ella, bueno, que és la Diana, es diu Diana Cabrera, ella, clar, quan se n'adona o intueix que la seva mare podia haver tingut un embolic, això és una cosa que ella intueix, amb el seu tiet, clar, ella pensa, oh, això és molt gros, jo aquí... I alhora, com amb la mare no hi ha bona relació, ella ha de dir, anem a veure què passava amb la meva mare, a veure què hi ha de veritat en això, no? I per això ella volia saber massa.
Ja. Tens també un record pels camàlics, no?
Sí, és clar. N'hi havia, a veure, molt la de persones que... És a veure, és un... també la novel·la vol ser un retrat de l'època i d'aquell moment. I en aquest cas, doncs, és clar, els camàlics feien una feina important.
Viudes que no estimaven el seu marit. Jo n'he conegut unes quantes per la meva feina.
Sí, i vidus que no estimen la seva dona, no, i tant, això sí. Que estiguis casat amb una persona, que hi visquis, no vol dir que te l'estimis.
Ja. Yeah. La vida considerada una força grisa. Carai, noi, si et poses la vida grisa, com pots viure?
Oh, hi ha personatges que sí. Això són els personatges, i altres que ho veuen tot de color rosa, no? Com el Daniel, per exemple. Mm.
I, bueno, i per anar acabant, hi ha gent que li costa molt manifestar els seus sentiments. Per què passa això?
Això va a caràcters. Hi ha persona, doncs, que és molt, molt tancada, molt introvertida. Tampoc hi pot fer res. Són persones que callen quan potser haurien de parlar. Per això a mi m'ha agradat en aquesta novel·la donar veu als morts, que potser s'han quedat per dir alguna cosa. Jo penso que hi ha molts morts, i nostres, fins i tot morts estimats nostres, que s'han quedat amb les ganes de fer-nos potser... un advertiment, donar-nos un consell o d'haver parlat quan ho haurien d'haver fet.
Bueno, doncs molt bé, fins aquí. És una novel·la, diguem-ne, costumista, ens dones a conèixer com és la gent de les Terres de l'Ebre, està molt ben escrita, llegiu El far, de Maria Carme Roca.
Heu escoltat Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.
Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi. Si m'heu conegut a mi, també coneixereu el meu Pare. Des d'ara, ja el coneixeu i l'heu vist.
Joan 14, 6, 7.